Obert per vacances, amb Rocío Santeufemia.
Una de les coses que més m'agrada fer a l'estiu és llegir, aquella afició que durant l'any molts no podem fer tal com voldríem i que recuperem durant aquesta època. Un bon llibre amb el so del mar de fons, olorar llibre nou, passa les seves pàgines. Les històries ens permeten viatjar sense moure'ns del lloc, altres llocs i fins i tot altres èpoques. Avui parlarem d'un nou segell literari català dedicat al món de la fantasia, la ciència-ficció i el terror sobrenatural. Arrenquen dues hores de ràdio en directe, arrenca una nova edició de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances.
Bon dia, avui és dijous 28 de juliol i passen 5 minuts de les 9 del matí. Avui posarem la mirada del dia en el turisme de creuer i farem un cafè amb Isabel Iglesias, delegada permanent de l'oficina de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials a Brussel·les. A continuació farem una sortida amb Valer i escoltarem un nou capítol del Casset de la Guantera amb Cugat Media. A partir de la segona hora de programa escoltarem un nou podcast de Veinejant i parlarem d'una professió d'estiu vigilant de zona blava. També descobrirem un nou segell editorial de ciència-ficció i fantasia en català i acabarem amb un nou repte pel Manel Ferrer. Ens acompanyeu de 9 a 11 a la teva ràdio local. Com s'ha aixecat el dia, fem un repàs de les temperatures arreu del territori. A Bellvei, al Baix Penedès, 25 graus. A Reus, al Baix Camp, 25 graus. Al Canal, Montsià, 26 graus. I a Sallent, al Bages, 23 graus.
A Alcanar Ràdio torna l'estiu. Tenim Obert per Vacances.
A M1 FM tenim Obert per Vacances.
Obert per Vacances, la mirada del dia.
Els creuers com a model turístic són tema d'actualitat i controvèrsia, especialment davant la creixent arribada de vaixells aquests dies d'estiu als ports catalans de Barcelona i Tarragona. El sector turístic i comercial els veuen com una possible font d'ingressos, però les entitats ecologistes adverteixen dels perills d'un model turístic que consideren massificat, contaminant i no sostenible. Fa una setmana l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va proposar limitar a 3 el nombre de creuers que diàriament puguin atracar la ciutat. La proposta, però, no va ser acceptada per l'administració portuària i és que el fet que els creuers s'incideixin en àmbits de diferents administracions no facilita el consens. D'altra banda, el port de Tarragona està en plena expansió en el sector creuerista. Des del 2013, quan va començar a caminar aquest projecte, i fins al 2019, a Tarragona van fer escala més de 300.000 creueristes. Després de l'aturada obligada per la pandèmia, el projecte revifava amb la inauguració del Molí de Balears el passat octubre. Avui ens acompanya el president del port de Tarragona, el Josep Maria Cruzet. Josep Maria, molt bon dia. Saludem el Josep Maria, a veure si ens escolta per començar aquesta conversa. Josep Maria, bon dia. Saludem la nostra companya de Tarragona Ràdio, la Núria Cartanyà. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, Rocío. Parlàvem del moll de Balears, havíem pactat aquesta entrevista, com deies, amb el president, el responsable de l'autoritat portuària de Tarragona, el senyor Josep Maria Cruzet. No sé si el tenim a l'altre costat, si el podem saludar.
De seguida, companya, intentarem recuperar aquesta connexió amb el president del Port de Tarragona perquè ens expliqui la inauguració del moll de Balears, però també, com explicàvem a la introducció d'aquesta entrevista, com ha estat evolucionant el Port de Tarragona en els darrers anys.
Doncs sí, és un projecte que ens consta que va arrencar el 2013, com dèiem, i que fins al 2019 tenim aquestes dades, aquestes xifres. Més de 300.000 creueristes van passar per la ciutat de Tarragona durant la pandèmia. El 2020 hi va haver una aturada, no van parar creuers aquí, i tot just després de la pandèmia, l'octubre del 2021, l'octubre passat, doncs s'inaugurava aquest moll de Balears, que ha estat una mica el punt d'inflexió i el que permetrà agilitzar i portar més creuers a la ciutat de Tarragona, si et sembla, mentre recuperem i podem connectar amb el Josep Maria Cruzet perquè des de l'autoritat portuària ens expliquin quina és aquesta aposta que han fet pels creuers. Rocío, si et sembla, anem a conèixer altres opinions d'altres sectors implicats en el tema dels creuers, perquè, com dèiem, té detractors, també, el fet de que arribin creuers a la ciutat per allò del turisme massificat i dels riscos ecològics.
Sempre s'ha de buscar aquest equilibri, no? Quan arriben grans infraestructures, aquest equilibri entre aquestes infraestructures i, en aquest cas, el medi ambient i els sectors ecologistes.
Els ecologistes ho tenen clar, eh? Diuen no directament als creuers. Nosaltres li hem preguntat opinió al Víctor Álvarez, que és president a Tarragona i Terres de l'Ebre de l'entitat Ecologistes en Acció. N'hi ha d'altres entitats, com Stop Creuers, que també actuen aquí activament a Tarragona. Però de moment, Ecologistes en Acció, el Víctor Álvarez ens comentava això.
La nostra postura respecte als creuers és que estem totalment en contra de potenciar aquest tipus de turisme, d'aquest model de turisme, el qual es basa a través d'una massificació de les visites al turisme i, sobretot, en el cas dels creuers, estem parlant que el transport en aquests tipus de vaixells produeix una gran contaminació i, alhora, el temps que deixen a les persones poder visitar la ciutat és irrisori. Això provoca que, realment, la repercussió econòmica local que hi ha és molt mínima o quasi inexistent. Però, en canvi, les afectacions negatives pel fet de la massificació i de la contaminació, i en el cas de Tarragona, exactament, té la peculiaritat que ja està pels altres costats de la ciutat, està rodejada del complex químic, no? Llavors, alhora seria afegir un element contaminant més cap a la ciutadania de Tarragona, que ja està bastant castigada.
Clar, evidentment, Rocío, davant d'aquesta problemàtica que ells ja detecten i denuncien, els hem demanat quina seria la seva alternativa, això ens diuen.
Nosaltres el que proposem és no apostar pel model del creuer i apostar per un turisme sostenible de qualitat, no? Que diguéssim un turisme familiar, al qual també hi hagi una pernoctació en el municipi, no en el territori, i els quals es puguin desplaçar a aquest territori mitjançant models de transport molt més sostenibles com podrien ser, per exemple, el ferrocarril. I a partir d'aquí, si potenciem aquest tipus de transport més sostenible i potenciem que la gent pugui estar-s'hi un parell de dies o més, fins i tot, per visitar realment la ciutat, i llavors ens trobarem davant una repercussió econòmica en el restaurant, en la restauració, en les tendes de souvenirs, llavors realment tindrem un benefici, no, local.
Això ens deien Ecologistes en Acció. Per altra banda, una altra de les veus, doncs, en alguns punts crítica, és la dels comerciants de la ciutat. Dèiem que els creuers suposarien una injecció econòmica important. Hem parlat amb Judit Santís, ella és dinamitzadora de l'Associació de Comerciants La Via T de Tarragona. Ens explicava que la visita dels creueristes es nota, però moderadament, només a les zones més turístiques.
Per nosaltres, l'arribada de creuers és molt important, perquè sí que notem, no, que quan són, bueno, quan venen aquí, sobretot els que tenen molts passatgers a bord, doncs hi ha moviment, però sí que més sectoritzat, no? Van molt per el que seria el casc antic, carrer major, llavors la tipologia de comerç que es beneficia més dels visitants que venen en creuer serien potser més les botigues de souvenirs, les que estan més per allà a la Peralta, algunes de retruc per la Rambla. Sabem també que la mitja de despesa que deixen per persona són entre 60 i 70 euros, depenent també de la tipologia de creuers. Ja sabem que n'hi ha uns que tenen fins a 4.000 o 5.000 persones i d'altres que són més petitets, que són considerats de luxe. I llavors, pues clar, també depèn molt d'això.
També són molt crítics, però, aquesta associació de comerciants amb la gestió municipal. Creuen que la ciutat no està preparada per rebre els creueristes i que no s'està promocionant com caldria. I això fa que molts visitants, doncs, passin de llarg de Tarragona.
Tenir visitants i que el número de creuers augmenti per nosaltres és molt important, però, bueno, hem de tenir en compte unes quantes parts negatives que ara les esmentaré, que a més doncs, tenim l'experiència d'una associat nostra que no fa gaire va arribar aquí en creuer i bueno, una miqueta ens ha passat el seu feedback de coses que ell va trobar a faltar, no? Doncs primer de tot, no hi ha publicitat de Tarragona un cop arriben. Sí que s'han trobat que doncs, tens la guia de Reus modernista, visita Barcelona, visita Poblet, però troben a faltar que no es venia de ciutat. Llavors, tampoc hi ha facilitat de portar-los cap al centre, no? No hi ha un autobús shuttle que els porti, tampoc hi ha ningú que els recepciona ni els explica què fer a Tarragona, i llavors, si no es ven cap visita a Tarragona, doncs per nosaltres, clar, perdem oportunitats. Llavors sí que creiem que això s'ha de treballar i bastant.
Això ens deien, des d'aquesta associació de comerciants, la Viaté de Tarragona. Ja veus, Rocío, que és un tema per treballar, allò el work in progress, i que cada administració ha de fer la seva feina.
I tant, és un tema controvertit. Precisament, ara escoltàvem dos sectors, Ecologistes en Acció i els comerciants, i ara sí, per parlar d'aquesta inauguració del moll de Balears i de tota aquesta qüestió, saludem el president del Port de Tarragona, el Josep Maria Cruset. Josep Maria, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Josep Maria, el moll de Balears, que es va inaugurar recentment, l'octubre de 2021, després de 17 mesos de construcció. Perquè ens fem una idea de l'envergadura, va suposar una inversió de 30 milions d'euros i compta amb una superfície de 40.000 metres quadrats i 700 metres de línia d'atracada. Josep Maria Cruset, vau aprofitar bé els mesos de confinament, doncs?
Sí, de fet era una obra que estava planificada per aquesta època, doncs, o per aquest calendari, va coincidir malauradament amb l'arribada del Covid i doncs, segurament de les poques coses positives en el dia a dia de la nostra operativa al port va ser que vam poder combinar les obres amb la nova activitat de creuers perquè evidentment en aquelles dates estava tancat.
Suposem que a partir d'aquí no serà un punt d'inflexió. Parlem de xifres. Quants creuers han arribat a la ciutat des de l'obertura del moll de Balears i quan n'espereu fins a finals d'estiu, creuers i creueristes?
Mira, devem anar per una quinzena, d'acord? I aquesta temporada seran 38 els creuers que estan previstos que arribin a Tarragona. Això són uns 70.000 creueristes en un any.
Tanqueu temporada al final d'estiu, representa.
Sí, temporada és... Nosaltres la temporada comença a l'abril i finalitza a l'octubre. És un de les virtuts de l'arribada de creuers al nostre territori que permet desestacionalitzar i escapar-nos de l'època de concentració de turistes que arriben per altres vies en el territori i, per tant, de donar valor afegit en el sector turístic en el Camp de Tarragona. Això es veu molt bé amb la distribució mensual de creuers, com en els mesos forts d'estiu és quan arriben menys i la densitat més alta es fa doncs, en els mesos previs a la temporada alta d'estiu i en els després de la temporada alta d'estiu.
I quines companyies fan escala a Tarragona? Quin tipus de creuers? D'on venen? Quina ruta fan? I quin tamany tenen?
Sí, està molt diversificat i trobem des de l'arribada de petits creuers, com apuntava abans la representant del sector comercial, que són petits creuers que poden portar 50-60 creueristes, són els creuers premium, en què doncs, fan unes estades doncs, més singulars i buscant un producte més específic, fins als creuers que ja poden portar milers de creueristes a sobre, com ara doncs, els últims que han arribat de MSC, que doncs, porten fins a 5.000 persones.
L'aposta de l'Autoritat Portuària de Tarragona per al sector dels creuers, veiem que és ferma en previsió la construcció d'una nova terminal que ha d'estar enllestida en breu, l'estiu vinent. És així?
Sí, nosaltres vam fer, com dèiem al començament, la construcció del moll de creuers, aquests 40.000 metres quadrats. Després aquest espai ha estat concessionat amb un concurs que ha guanyat Global Ports, que és el major operador de terminals de creuers en el món i que entre les seves obligacions hi figurava la de construir una terminal, l'edifici, per tant, a on puguin arribar i sortir els creueristes. D'acord? Seria l'equivalent a una terminal aeroportuària on es fa tot el procés de validació, de seguretat, etc, etc, tant per embarcar com per desembarcar. I aquesta terminal s'ha de construir doncs, aprofitant la temporada baixa d'aquest 2022 i la del 2023 i tindre l'operativa doncs, a mitjans de l'any vinent, de 2023, per tal doncs, que ja pugui prestar servei als usuaris del projecte Creuers a Tarragona.
Ja per acabar, comentàvem, no? Les entitats ecologistes consideren aquest model turístic de creuers massificat, contaminant. Jo li volia preguntar com valora la proposta de De Colau de limitar el nombre de creuers a 3 per dia al port de Barcelona i què implicaria això al port de Tarragona?
Bé, nosaltres entenem que aquest és un projecte prou seriós pel nostre territori com per aterrar bé en els detalls de les característiques del projecte i no fer-hi afirmacions genèriques que segurament tenen rebuf o tenen recorregut gràcies a l'afectació d'altres projectes de creuers en el Mediterrani. M'explico. És important posar en dimensió real del que estem parlant, d'acord? En el Mediterrani, els grans ports de creuers mouen entre 3 i 4 milions de passatgers en un any, d'acord? En el port de Tarragona, en el nostre territori, l'any que hi van arribar més creueristes, hi van arribar 130.000 creueristes. Uh-huh. Per tant, la comparació és 130.000 enfront 4 milions. Clar. Per tant, és evident que estem parlant de coses absolutament diferents que no tenen res a veure. En un any a Catalunya arriben 4.700.000 persones en forma de creuers. A Tarragona, els 130.000. D'acord? Representa un 2% dels creueristes que arriben a Catalunya. I, per tant, pretendre atribuir en el projecte de Tarragona característiques que són de grans ports de creuers del Mediterrani, no només és incorrecte, sinó que és injust pel propi comerciant, pel propi sector turístic del nostre territori. Per entendre'ns, això és com si un municipi del Priorat que pretén construir unes cases, d'acord, li diguéssim, o un habitatge rural, li diguéssim que no el pot construir per la problemàtica que tenen els pisos turístics en les grans ciutats. I, escolti'm, a mi no em parli de la problemàtica dels pisos turístics en les grans ciutats quan el meu projecte turístic d'un habitatge rural en el Priorat no té absolutament res a veure ni amb escala, ni amb dimensió, ni etcètera, etcètera. Per tant, aquesta és una qüestió molt de fons que nosaltres intentem explicar perquè el ciutadà pugui fer l'anàlisi correcta. I, a més, el projecte de Tarragona té una altra singularitat que el fa molt diferent dels altres projectes del Mediterrani, que és un projecte territorialitzat. Nosaltres, quan anem pel món comercialitzant el destí Tarragona, no comercialitzem la ciutat de Tarragona, d'acord? Com sí que pot fer Balears o pot fer Roma, que comercialitzen un destí concret. Nosaltres comercialitzem un territori, d'acord? I el creuerista que ve al port de Tarragona, quan baixa del vaixell, visita, evidentment, la ciutat de Tarragona, però visita Reus, visita Port Aventura, visita la Conca de Barberà en el monestir de Poblet, visita el Priorat a les bodegues del Priorat, i per tant és un projecte que s'extén pel territori i que, per tant, si ja és petit comparat amb els grans projectes que hi ha a Catalunya i en el Mediterrani de creuers, si a més el territorialitzem en el Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, al Delta de l'Ebre, d'acord, és evident que no té res a veure i que, per tant, ni parlem de massificació, ni parlem de grans contaminacions, ni res de tots aquests elements que no són propis del nostre projecte.
Doncs queda dit, agraïm moltíssim al president del Port de Tarragona la seva participació avui a l'Obert per Vacances. Josep Maria Cruset, gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
I també la nostra companya, la Núria, gràcies.
Gràcies, Rocío, bon programa.
A Ràdio Ciutat de Badalona torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
A Ràdio Vilafant torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
CaixaBank ha estat elegit per Euromoney millor banc a Espanya i BPI del grup CaixaBank millor banc a Portugal. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca propera i compromès amb les persones i la societat. Gràcies als clients i als empleats per fer-ho possible. CaixaBank.
A Cugat Mèdia torna l'estiu, tenim Obert per Vacances.
A Constantí Ràdio torna l'estiu, torna l'Obert per Vacances.
We'll be right back.
és moment de fer el nostre cafè del dia i avui ho fem marxant a Brussel·les. I és que aquest mes de juliol la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials ha incorporat a Isabel Iglesias com a delegada permanent a la seva oficina a Brussel·les. Des d'aquest mes és la portaveu de les empreses a les institucions europees. Serà el vincle entre les associacions empresarials espanyoles i la Unió Europea per tal d'assessorar-los en qualsevol àmbit, sigui social o bé de dret mercantil. L'aranyenca és llicenciada en dret i ha estat treballant en aquest àmbit en la Direcció General de Competència de la Comissió Europea com a especialista i en el sector privat com a advocada del despatx Uria Menéndez a Madrid, Barcelona i Varsovia. La seva última responsabilitat ha sigut la Direcció General de l'Organització Empresarial Europea de Serveis de Neteja. Avui fem un cafè amb ella i per això saludem ara Isabel Iglesias. Isabel, molt bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
També ens acompanya el nostre company de Ràdio Arenys, el Josep Maria Cano. Josep Maria, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Comencem, si us sembla, aquesta conversa, perquè, de fet, ja portes unes primeres setmanes de feina, Isabel, amb aquest càrrec que explicàvem. Com està anant?
Doncs estan sent molt intenses, la veritat. La veritat és que penso que va ser molt bona idea començar el juliol, encara que tothom em deia, com és que no ho fas després de l'estiu? I no, ben bé, està bé començar el juliol, quan se suposa que les coses comencen a calmar a nivell europeu, cosa que aquest any no ha sigut cert, perquè evidentment amb l'actualitat que tenim a nivell energètic, guerra ucraïna, etcètera, està sent tot bastant intens, però sí que com a mínim he pogut començar a conèixer l'equip a Madrid, a conèixer els socis de COE que estan més presents a Brussel·les i que treballen aquí. Així que ha sigut molt, molt intens i coneixent molta gent nova, la veritat.
Podem dir que a l'agost no es fa vacances a Brussel·les. Sempre hi ha algú de guàrdia?
Hi ha molta gent de guàrdia. Sí que es fan vacances. Tradicionalment a Brussel·les l'activitat baixa molt a partir del 15 de juliol, sobretot a partir del 21 de juliol, que és el Dia Nacional Belga. La ciutat es buida d'una manera impressionant. Però aquest any, i aleshores es torna abans de l'agost, no és que la gent estigui tot l'estiu de vacances, és que es comença abans de l'agost. Però aquest estiu hem notat molt que gràcies al teletreball molta gent se n'ha anat abans. De fet, l'oficina de la COE aquí a Brussel·les està en un carrer que és molt de trànsit i que porta a la plaça Schumann, que és la plaça principal del barri europeu, on hi ha la comissió, el que surt la plaça que surt a les notícies, no? I aquest 1 de juliol ja anava cap a l'oficina, no? A incorporar-me a la feina nova i hi havia molt menys trànsit. Vaja, la gent ja s'han anat abans a teletreballar des de casa seva, des dels seus llocs de vacances i a Brussel·les hi ha menys gent. Però el ritme d'emails, de feina, de temes segueix molt intensament i em temo que aquest estiu, efectivament, que el mes d'agost s'ha d'estar bastant de guàrdia per coses que puguin passar, encara que ahir, potser ho heu seguit, el Consell d'Energia ja va adoptar decisions, així que pot ser que no hi hagi coses molt urgents, però sí, sempre hi ha algú de guàrdia i sempre segueixes els temes.
De fet, ho deies abans, aquest any és un any excepcional. Ahir va haver un petit paraigües, però accedir a un càrrec d'aquestes característiques en un context com el que estem vivint, és a dir, ja no només parlem de l'energia, podem parlar de la crisi de productes de primera necessitat, fruit de la pandèmia, fruit del conflicte amb Ucraïna, és un repte majúscul, és a dir, deu fer vertigen.
Procuro no pensar-hi massa, us he de dir, perquè evidentment sí, és una feina, és un càrrec que és molt vast, és a dir, clar, cobrim des de l'oficina de Brussel·les tots els temes prioritaris per COE, que evidentment són els de les empreses i que per tant són amplíssims, tots els sectors de l'economia espanyola, europea, moltes iniciatives europees que les afecten. Bueno, hi ha un tema de prioritats, hi ha un tema de capacitats, hi ha un tema de... La veritat és que l'acollida ha sigut molt bona i que tots els companys a Madrid aquí estaran com, no? Vull dir, t'acompanyen, t'expliquen i pots anar-t'hi adaptant. Evidentment, jo treballava ja en una patronal sectorial, hi ha molts temes que ja coneixia, però n'hi ha molts d'altres. Acabo d'estar reunida amb la gent d'una associació molt potent de l'àmbit digital a nivell espanyol. Jo hi ha temes digitals que no els he tocat, però jo els hi dic molt clarament i els convido a que m'enviïn tota la informació i anar aprenent. Aquest estiu a la platja d'Arenys em sembla que hauré de llegir bastantes coses.
Perquè ens puguem fer una idea una mica del teu dia a dia a partir d'ara, quina és la teva feina davant de la Unió Europea?
Doncs bé, encara no ho acabo de saber mesurar com serà el dia a dia, eh? Em sembla que la gràcia d'aquestes feines, de la meva feina anterior, de moltes feines a Brussel·les, i això ho diem amb molts companys, és que mai saps com serà el teu dia. Tu vas amb la teva llista de tasques i sempre sorgeixen coses, pum, 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 i ho fa que sigui una cosa molt divertida i molt... Vaja, que sigui tan apassionant com és, no?, treballar en feines d'aquest tipus. Però bé, la definició de la meva nova feina és que és bastant àmplia. Hi ha una part molt important que és, evidentment, representació de COE o acompanyament de tots els seus càrrecs polítics, uh-huh. Perquè abans de dir, bueno, soc la portaveu. Bé, hi ha tota la part d'acompanyament de presidents, secretaris generals, etcètera, a nivell europeu, de portar-los als interlocutors europeus i als representants, la representació permanent d'Espanya, etcètera, etcètera, Parlament Europeu i tot plegat, portant també una mica la posició de COE en els dossiers importants, iniciatives legislatives que siguin prioritàries. Hi ha la part de representació de COE davant de Business Europe, que és la patronal europea, uh-huh. És com la confederació de totes les COEs europees, i és una organització que genera moltíssima feina, fa molta feina i molt bona feina, i compta amb la contribució de tots els seus membres. I aquí hi ha una mica la part de feina que fem a la delegació a Brussel·les, és la coordinació de la participació dels representants de COE a Madrid, a aquests grups de treball aquí. Uh-huh. Hi ha la coordinació de l'equip aquí a Brussel·les, de la delegació, i hi ha també una part de coordinació de participació en el Comitè Econòmic i Social Europeu, que és... Bueno, una institució consultiva, un òrgan consultiu de les institucions europees, on s'hi representen societat civil, empresaris, sindicats i ONGs i altres instàncies de la societat civil. Mm. I hi ha tot això. De moment, Déu hi ha tot això. Amb la benentesa de que ve presidència espanyola del Consell de la Unió a la segona meitat de 2023, que és el que fa que sigui un moment especialment interessant, perquè és una cosa que passa cada 15 anys i que és una cosa apassionant per qualsevol estat membre. Tot això.
Déu-n'hi-do. De fet, deies que abans, responent l'anterior pregunta, comentaves que quan vinguis a la platja d'Arenys t'emportaràs molta feina. De fet, tu has desenvolupat la teva carrera professional, bona part d'ella, o la majoria d'ella, fora d'Arenys, fora de Catalunya i fins i tot gran part fora de l'estat espanyol i per Europa. T'enyores? És a dir, quan arriben les vacances, quan arriben aquestes èpoques de l'any, que és època de descans i tal, per tu vacances és tornar cap a casa, és tornar cap aquí?
Sí,
o...
totalment. Sí, sempre. Bé, això és un dels hàndicaps que tenim els que vivim fora, no és un hàndicap, eh? L'avantatge de ser d'Arenys és que te'n vas a casa a veure la família i ets en un lloc meravellós de vacances amb les millors platges de Catalunya. No? Jo m'entossudeixo a dir, a mi ja em poden dir el que vulguin, la millor sorra, la millor platja és la d'Arenys. I jo ja puc anar pel món, que sempre penso, ai, és el millor lloc. En fi, dit això, tenim la sort, sí, de que tant el meu marit com jo i també la seva família està en un lloc de platja i que jo, quan vinc a Arenys, és vacances. Clar, el hàndicap que deia és que aleshores no fas, la gent fa viatges, no? S'explora el món i tal, tu vas de Brussel·les o d'on siguis a casa, però vaja, clar, per mi és, no em perdria Sant Roc per res del món, etc. Aleshores, les vacances ja s'organitzen en funció d'això.
Isabel, estem en un moment complicat pel futur dels joves i molts d'ells marxen precisament a Europa per poder trobar feina, marxant de Catalunya, de l'Estat. Creus que el futur està a països com Alemanya, Suècia, o què podem fer perquè la gent jove es quedi aquí a Catalunya i pugui tenir un bon futur?
És una cosa que em fa molta gràcia sempre, que és que la gent marxa a Europa. Som a Europa, eh? Catalunya és a Europa. Sí. Crec que marxar fora és una oportunitat fantàstica per tothom. Vaja, el problema que tens és que hi ha un dia que marxes, jo no marxava quan vaig marxar amb la intenció de viure per sempre fora i encara penso que algun dia tornaré. Però la vida et va portant, coneixes la teva parella fora, vas fent els amics, vas fent la vida, la carrera professional. Hi ha un moment, jo a tots els joves els hi dic, encara hi sou a temps, eh? Si tens clar que tu no vols viure aquí, vés-te'n ja, perquè si no acabes com jo, que un dia et despertes i portes 12 anys a Brussel·les. Més dos que ja hi vaig fer i anys a Madrid, a Barcelona. En fi, sí. En quant a què s'ha de fer per... Una mica retenció de talent, no? És el que em vens a preguntar i per intentar que no hi hagi un altre cop aquesta com a estampida, no? Que vam viure ja a la crisi de 2010. I a Brussel·les es mesura molt, no? Perquè se sent molt de castellà, molt de català als carrers, molt d'italià, etcètera, etcètera. Hi ha una part important de dinamització del mercat de treball amb la reforma laboral polèmica i que la meva organització va recusar en certa manera. Crec que es recolliran fruits, que encara és d'hora per veure si el canvi cap a contractes de més llarga duració portaran fruits positius, però evidentment hi ha una part important a jugar en el tema sous i relació del cost de vida a Catalunya. A Barcelona, per exemple, jo quan veig, miro preus, no?, de tant en tant, penses, veure com està la cosa, dius, clar, com es pot fer, no? És molt difícil, no? S'estan prenent mesures per controlar preus de lloguers, etcètera, etcètera. S'ha d'acompanyar tot això. I també, ja que estem en un mitjà de comunicació, hi ha una part molt important de pensar bé les polítiques de conciliació i els horaris. Horaris de feina, horaris d'oci, horaris que facin que la vida sigui una mica més fàcil, no?
Lligat amb el que deies ara, de fet, els agents socials parlen d'una tardor que serà complicada. Tothom parla, que quan tornem de vacances la tardor, segurament alguns països per motius energètics, d'altres per motius de productes de consum i de inflació, serà una tardor molt, molt calenta. Hem de tema aquests mesos que ens venen per davant, després de l'estiu?
Clar, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa tan nostra de la tardor. Sí. Bueno, això ja hi és ara. Que no ho estem veient ara, però bueno, no ens fem una mena d'anestèsia vacacional i pensem que serà la tardor. Tema no, jo crec que som una societat que està molt preparada per sort o per desgràcia, hem viscut altres períodes de crisi i que, per tant, tenim una capacitat d'adaptació molt elevada. Crec que s'han de tenir les prioritats una mica clares i veure que no és senzill, que s'està fent tot el que es pot a nivell energètic, a nivell de facilitar les coses, però que efectivament s'estiraran cordes s'haurà de repensar, per exemple, aquest matí hi hagi una cosa molt interessant sobre el teletreball i cost de carburant, no? Si no pots anar a la feina amb transport públic i has de pagar gasolina cada vegada més cara, no ho sé, crec que una de les coses que no és només una cosa espanyola o catalana és el intentar anticipar-nos una mica més als canvis. Fa molt que se'ns diu que s'ha de passar vehicle elèctric, que no sé què, no sé quantos, i no n'hi hem fet ni cas, no? Molta gent s'ha seguit comprant fins fa molt poc, perquè, clar, no tenim la infraestructura preparada, etcètera, etcètera. És molt difícil, però sí que una cosa que a mi m'agrada molt i que quan ho intento treballar en el meu dia a dia és el anticipar-nos als canvis que ens venen. I per això no esperem a la tardor per potser preparar-nos per certes coses que ens estan dient que arribaran, no?
En aquest sentit, precisament es va parlar de la reactivació de l'economia gràcies als fons Next Generation. No sé si realment hi ha aquesta percepció de reactivació.
Mira, just la setmana passada, clar, la veritat és que treballar un treball és una sort perquè tens accés a un nivell d'informació meravellós. M'agradaria ara tenir més temps per endinsar-me en els temes, però la setmana passada llegia l'esborrany d'informe que prepara COE. COE té un equip que està seguint la implementació dels fons i llegia coses molt, molt interessants sobre si estan arribant o no, si s'està percebent que estan arribant. És molt d'hora encara per dir que estem, no? Per dir, ja sí, estan arribant a consumidor, a ciutadà de peu, però sí que estan tenint una força tractora i si no és ja en dinamització econòmica i en impacte econòmic real, que també l'informe que es presentarà aviat per part de COE això ho constata, estan potenciant molt la dinamització o la reinvenció o la feina que han de fer molts sectors industrials i econòmics per digitalitzar-se, per saltar directament a la transició ecològica. Així que sí que s'estan fent moltes coses que canviaran dinàmiques econòmiques a nivell estatal, regional, local.
Doncs veurem com evoluciona en aquest sentit. La veritat que ha estat una conversa superinteressant i, com bé deies, Isabel, ens podríem quedar aquí hores debatent sobre tots aquests temes. T'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres a l'Obert per Vacances per apropar-nos la teva feina, per conèixer una miqueta més tots els temes que tractes i et desitgem molts èxits en aquesta nova etapa.
Moltes gràcies i a la vostra disposició. Sempre un plaer tornar a casa, encara que sigui digitalment.
També gràcies al nostre company, el Josep Maria Cano, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
El Prat Ràdio torna a l'estiu. Torna l'Obert per Vacances.
Au, au, Lleida Ràdio. A l'estiu torna l'Obert per Vacances.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Vivir así es morir de amor.
Oh baby, baby, I did it again. I played with your heart, got lost in the game.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuerza desmedida.
Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota...
Avui és dijous i amb aquesta música, com cada setmana, ens anem amb els nostres companys de Cugat Mèdia per escoltar el casset de la guantera. El convidat d'avui és un periodista que la major part dels catalans coneixem per haver narrat infinitat de partits de bàsquet, més de 3.000. La gran part de la seva trajectòria professional ha estat a TV3 i Catalunya Ràdio. I si us dic, atenció, apostoflant, segur que sabreu de qui us estic parlant, aquesta paraula francesa que ell mateix ha incorporat al català. El saludem, ell és en Jordi Rovirosa. Molt bon dia, Jordi, què tal, com estàs?
Bon dia, Rocío, molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Estem encantats de saludar-te. A més, hem de dir, des d'aquí del Prat, que també et coneixem perquè has vingut algunes vegades aquí al Joan Busquets a narrar alguns partits, sí, que els pretens
i
pretenques.
Sí, dels Pota Blava, sí, home, i tant que he vingut vegades, i tant, moltes.
I tant, també et tenim ben present. I també saludem el nostre company de Cugat Mèdia, l'Aitor García. Molt bon dia, Aitor, què tal?
Molt bé, doncs aquí amb el Jordi a punt de fer-li les nostres preguntes indiscretes, les preguntes del casset de la guantera, que com cada setmana ja les tenim aquí preparades. Anem amb la primera, Jordi. Quin disc escoltes quan vas sol en cotxe? Ha de ser un que no li diguis a ningú que escoltes.
M'agrada molt escoltar una cantant que es deia Lulu i una cançó que es deia To Serve With Love. L'escolto, la dec haver escoltat milers i milers de vegades. No li dic a ningú perquè ja ningú se'n recorda de la Lulú.
De quina època és això? Perquè a mi
dels
no
anys 60, anys 60. Anys 60.
És una cantant francesa.
Escocesa. To Serve with Love era una pel·lícula del Sidney Poitier, emblemàtica d'aleshores, i era la cançó principal d'aquella pel·lícula.
Mira, Aitor, aquí la tenim.
Que ben enganxada.
Està sonant, els nostres companys tècnics l'han enganxat.
Que
sí, senyor,
ben enganxada,
sí,
molt bé, molt
la
bé.
La Valèria sempre està atenta.
Molt bé, fantàstic, fantàstic. Doncs aquesta és la cançó. Ahir, per exemple, venint de Terrassa, doncs de narrar els campionats d'hoquei, doncs me la vaig posar, jo no sé si 3 o 4 vegades, és increïble. No em canso.
Perquè tu habitualment, Jordi, quina música escoltes?
Anys 60 i jazz. No escolto res més.
O sigui, ni rock, ni...
Molt poquet. Anys 60 i jazz. Saps? Però he de dir una cosa. Vaig descobrir fa poc un grup que es deia Locomia.
Fa poc?
Sí, fa poc.
Però tremendo, amb uns vanos i tal, i tenen una cançó que fan en directe, que deu ser la cançó de Locomia, que és fascinant, és fascinant. El grup ja té anys, no?
Sí, home, 30, sí, sí. Crec que són 33 anys.
Correcte.
Des de la cançó del Locomia, Locomia.
Sí, brutal, brutal, brutal. Amb els vanos, però brutal. I he de reconèixer que he entrat a YouTube igual 4 o 5 vegades, a cosa que no hagués imaginat mai. És fascinant, fascinant.
Fliparies amb els ventalls, no? Segurament, de veure-los allà
amb
bueno,
els ventalls.
Bueno,
amb els ventalls i les seves cares. Aquesta... I el seu joc sexual. Que amb aquell, si dius que és dels anys 80, tenia pinta de ser look dels anys 80, aquell joc sexual en aquella època devia ser una cosa molt innovadora. Ara no ho seria tant, però llavors devia ser brutal.
Sí, molt més provocador en aquella època que ara, però tot i així encara,
segur.
O sigui,
encara ara,
se'ls treu por ahí, perquè he vist també algun reportatge també que se'ls està fent les cadenes digitals.
Tothom coneixem el Locomia, a més és una d'aquestes cançons que se't fica al cap i després
I mira que la cançó és cutre, però mira, té alguna cosa que enganxa. I aleshores això jo també entenc que té valor.
És com aquestes cançons de l'estiu que estàvem posant aquí que tenim en la intro del caset de la guantera, que són aquestes cançons que sents una vegada i una altra i una altra.
I són espantoses.
Però mai te'n canses.
Sí, no, és veritat.
Són cançons que mai te'n canses.
Sí, et recorden coses.
I espera ara que no, Aitor, que no ens demanin el Locomia, precisament, després d'escoltar aquesta secció.
Doncs pot ser que com a cançó de l'estiu ens la demanin.
Estan desbloquejant records.
Jo crec que sí, algun oient que estigui por ahí escoltant-nos, jo crec que li vindrà al cap també. Anem amb la segona pregunta,
aviam.
Jordi, que anem fortets ja. Quina pel·lícula has vist 1000 cops? Una pel·lícula d'aquestes que, tot i que és dolenta, que la gent la té coneguda com a dolenta, o no? Has vist 1000 cops, però t'agrada molt.
Home, jo he vist moltes... Com a dolenta, Los chicos con las chicas. Una pel·lícula també dels anys 60 que van protagonitzar els Bravos, que eren un grup musical de l'època que era bon.
Ah, els Bravos, sí.
Eren bons, correcte, el Black is Black del Mike Kennedy, eren bons. Però van fer una pel·lícula tipus Beatles, tipus Help, tipus A Hard Day's Night dels Beatles, en versió espanyola. Ells mateixos se n'enfotien. I hi havia una actriu que es deia Enriqueta Carballeira, que a part de dolenta era una bleda, però una cosa horrorosa. I a la pel·lícula feia de bleda. Doncs bé, cada vegada que la tornen a fer per Televisió Espanyola, que és l'única cadena que la dona, jo me la miro. I igual, a mi no m'agrada el cinema, no m'agrada gaire el cinema, però Los chicos con las chicas l'he vista 10 vegades. I la pel·lícula és molt dolenta. Però té gràcia. És tan dolenta que és tan de l'època i se n'enfoten tant d'ells mateixos que té gràcia. Si pots, mira-te-la, mireu-vos-la.
Surt algun actor conegut, així reconegut del panorama espanyol?
Bé, home, sortia, per exemple, si no recordo malament, el Tip, el Sánchez Polac, i té alguna... La Lola Gaus. La Lola Gaus, que era una molt bona actriu, sortia fent de directora d'una escola de senyoretes i té un paper molt divertit. La veritat és que és una pel·lícula antropològicament molt interessant. Aquesta, seriosament, eh?
L'hauré de buscar perquè aquesta pel·lícula sí que no em sona.
Aviam
però...
si aguantes 10 minuts.
He vist coses pitjors, eh? O sigui,
de
pel·lícules xorres, o sigui, tots n'hem vistes i segur que hem vist coses pitjors.
Ens apuntem la recomanació per una tarda d'aquestes d'estiu.
Però, Rocío, és per molt veterans, això, eh? Jo aquí ja estic fent de carrossa, però carrossa increïble, perquè era quan jo era un nen, però nen, molt nen.
Clar,
no,
ens estàs descobrint una història a mi,
José Luis López Vázquez,
que som més o menys de la mateixa època.
Sí, per exemple.
Per l'època d'aquest cinema.
No m'agradaven, però què? Com que m'agradava la música, no m'agradava la música 60, que encara m'agrada. Clar, jo no he deixat mai de comprar discos. El que ara vosaltres dieu vinils,
sí,
vosaltres mai hem dit vinils, eren discos, LPs. Jo mai he deixat de comprar discos, sempre he comprat discos. Tinc molt més discos que discos compactes, no? I eren de l'època els discos, correcte?
Doncs Jordi, ho deixem aquí, ha estat tot un plaer, gràcies per haver escoltat. Amb... Sí,
ah,
no perquè vulguem jo... nosaltres, sinó perquè ens
obliga. Jo tiraria 10 minutets més, si voleu. Eh?
Sí, sí, és que la secció, és que venen darrere les altres seccions i els companys de les altres emissores estaran ja pensant a veure què fan aquests aquí, que estan aquí parlant de tot el compte.
Molt bé.
Gràcies per haver escoltat amb nosaltres el casset de la Guantera. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Aitor, merci un dia més, company.
Ens escoltem la setmana vinent, Rocío.
Adéu.
Explota, explota, m'explot. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, m'explot. Explota, explota mi corazón.
A la Plana Ràdio torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
A Ràdio Sabadell torna l'estiu. Tenim obert per vacances.
Passen 49 minuts de les 9 del matí. Ara anem a parlar d'una activitat d'aquestes fresques que l'estiu convida a fer, tot i que avui està el dia plujós, però ens desplacem a l'Ametlla de Mar, a la costa nord del Baix Ebre, perquè ens volem deixar convèncer per fer alguna d'aquestes experiències i conèixer alguns dels indrets més encantadors de la costa a bord d'un veler. Allà a Port Calafat ens acompanya la Míriam Sirisi, capitana del Port de Calafat. Míriam, molt bon dia.
Hola, bon dia a tots, què tal, com esteu?
També està amb tu el nostre company de la Cala Ràdio, el Francesc Callau, què tal?
Hola, què tal, una mica remullats, no ens mullem però quasi, és a dir que això de l'aigua ara havia parat una mica, però bueno, estem dalt d'un vaixell, no deixa de ser romàntic tampoc, vull dir, les coses com siguin, eh?
Clar, Míriam, explica'ns en què consisteix aquesta activitat i, a més, la pluja no ens atura, podem fer-la igualment, tot i que estigui el dia una miqueta plujós?
Vale, bon dia. Mira, podem fer el que vulgueu. A veure, ens mullarem una miqueta, nosaltres en este cas no, perquè anem amb un veler, vale? I sortirem, la sortida serà, com diu en Francino, romàntica, totalment romàntica, caurà una miqueta d'aigua i tal, però podrem navegar, desplegarem veles i podem fer més activitats. El temps és millor sempre que sortir el solet, perquè els estius ja ho sabem, que ens agrada a tots ficar-nos morenets i gaudir de la nostra costa, però podem fer activitats, podem fer activitats.
Míriam, quins són els serveis que us demana més la gent? Perquè oferiu tota mena de serveis en l'àmbit nàutic i marítim, però en quant a aquesta navegació, en aquest veler que estem, què és el que us demana més la gent?
Mira, el principal que tenim és la costa que és de la Cala, la nostra costa, que és preciosa, és una petita Menorca o la petita costa de Girona. Llavors, el que nosaltres oferim, a banda de passejades de sortida de sol i posta de sol, que és fantàstic, oferim unes copetes de cava, una miqueta d'un pisco laves i tal, i veure la sortida de la posta del sol. Nosaltres oferim també el lloguer de l'embarcació sense patró, o sigui, si tu tens titulació pots vindre, llogar el veler i sortir a fer la teva navegada tant d'un dia, de 4 hores, de migdia, i inclús d'una setmana si et ve de gust, entre altres activitats que fem.
I quins diries que són els espais, els indrets més atractius de visitar?
Vale, nosaltres estem al Port de Calafat, està situat entre dos municipis, a l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, i que ara al sur, l'Ametlla de Mar, doncs tenim totes les nostres cales, Cala Vidre, Cala Llobeta, el Ribellet, l'Illot, tenim el Delta de l'Ebre aquí al costat, això és una meravella. I cap al nord tirarien cap a l'Hospitalet, la Cova del Llop Marí, que també és un lloc molt atractiu, i la platja del Tor, que nosaltres també l'oferim des del nostre punt de sortida del Port de Calafat.
Míriam, el vostre sector és un sector que ha anat creixent en els darrers anys, si exceptuem possiblement els 2 anys de pandèmia, i diguéssim que serveis com el vostre han començat a sorgir com a bolets. Hi ha molta competència a la zona?
Bueno, hi ha molta competència, però probablement concentrat com ha fet el grup Calafat, no hi ha gaires puestos. Nosaltres oferim activitats des de casals de nens amb l'empresa Plankton Diving, que la veritat són unes noies que fan un treball excel·lent, cuiden de la nostra costa com ningú, també ho he de dir, des de Liberty Winds, que fan sortides amb motos d'aigua, des d'un xiringuito, les Veles Beach, que li diem nosaltres que tenim en una platja que està incorporada al nostre port, a la sortida d'embarcacions sense patró, caiac, pàdel, cates de vi, sortides en catamaran, o sigui, tenim tota una sèrie d'activitats familiars que no cal moure't de l'entorn del nostre port, façana marítima, per gaudir unes vacances, vamos, a peu de platja.
Míriam, doncs ens quedem molt, sense temps, però ens apuntem totes aquestes propostes i t'agraïm moltíssim que hagis estat al programa.
Moltes gràcies.
Gràcies, company.
En el vostre permís anem a fer la sortideta.
I tant.
Anem a mullar els caps del Norai i a fer la sortideta.
Després
plou,
ens expliques,
però almenys gaudirem. Sí, sí, ja us ho explicaré. Adéu, adéu.
La cançó de l'estiu.
Sí, hola, bon dia, sóc Salvador Navarro, truco des de Deltebre i la meva cançó de l'estiu és de Nirvana i es dia Smell Like Teen Spirit. Bon estiu a tothom. Vinga, adéu.
És la teva cançó de l'estiu?
Explica'ns-ho en un missatge de veu per WhatsApp al número 628-841-055.
628-841-055. Envia'ns la teva nota de veu i podràs guanyar un val de compra de 60 euros als supermercats Bonpreu Esclat.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins a l'1 d'agost, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas Buiton i Forno di Pietra, capsa de 6 gelats Nestlé Extrem i un paquet de 6 cerveses Estrella Damm per només 8,99 €. T'estalvies 6,32 €. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Bonpreu i Esclat.